Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues, 20 de gener del 2009, una altra data per als llibres d'història. Barack Obama pren possessió aquesta tarda com a 44è president dels Estats Units en una cerimònia al Capitoli en què s'han extremat i molt les mesures de seguretat. Anem fins a Washington. Quim Olivares, és un dia ple de simbolismes que vol seguir de prop molta gent malgrat el fred intens que fa la capital, oi?
Sí, sí, fa un fred molt intens aquí a la capital, però bé, moltíssima gent, un ambient familiar molt cívic, també molt ordenat, molta gent molt equipada, molts abrics superar les temperatures, però ningú es vol perdre el dia d'avui, un dia que passarà la història dels Estats Units amb el primer president negre que arriba a la presidència.
La cerimònia, a partir de 5:45 de la tarda, la podreu seguir en directe per Catalunya Informació. Quan arribi aquesta hora, Israel voldria tenir replegades totes les tropes de la Franja de Gaza, Jofre Llombart.
La retirada coincideix amb l'arribada a la zona del secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, que està comprovant com es respecta l'alto al foc.
Fa poc més d'una hora ens arribava la notícia d'una operació de la Guàrdia Civil que havia fet 6 detencions de ciutadans pakistanesos a diversos indrets de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Al barri del Raval de Barcelona, l'Hospitalet, Santa Coloma, Esplugues i Badalona.
Madrid, Albert Calatrava, no està clar, però, si és una operació relacionada amb el terrorisme islamista directament.
Sí, perquè l'ordre firmada per el jutge Baltasar Garzón s'assegura que l'operació és contra una trama de ciutadans pakistanesos que haurien comès delictes de defrau amb finalitats terroristes. En canvi, el ministre de l'Interior opta per la prudència i sosté que, de moment, els 6 detinguts només se'ls pot vincular amb delictes econòmics, tot i que no descarta que es puguin anar més enllà.
Després que el cap de setmana Pedro Solbes va confirmar que no teníem més marge de maniobra per combatre la crisi, avui ha explicat noves idees.
Ara no descarta que el govern espanyol injecti diners a la banca destinats a crèdits per als particulars i les empreses, tal com va fer la Gran Bretanya.
Més novetats. La Direcció General de Trànsit es planteja implantar la velocitat variable copiada de Barcelona en un dels accessos a Madrid aquesta primavera, segons ha sabut Catalunya Ràdio.
Ara bé, el límit màxim de velocitat serà de 80 km/h, però de nit es podrà circular més de pressa. Antoni Riu és el subdirector general de Formació per a la seguretat viària.
La limitació estaria als 80 km/h com a norma i no es descarta que en l'horari nocturn aquesta limitació pogués ser una mica més alta.
Tres pilots de l'exèrcit a l'aire han mort aquest matí a Albacete en un accident entre dos avions militars F1.
Els caces feien un vol d'instrucció.
I el Gran Teatre del Liceu acaba de presentar la programació per la pròxima temporada. Unitat Mòbil, Xavier Montegut, què en podem destacar?
El Coliseu de la Rambla programarà 12 òperes. La meitat de les quals seran noves coproduccions. La temporada de l'any que ve s'inaugurarà a l'estrena al Liceu de l'Òpera Bufa L'Arbre di Diana, del compositor valencià Vicent Martín. I entre les òperes més populars es recupera l'atenció Il Trovatore de Verdi, que no representava la Rambla des de feia 16 anys.
Notícies més pròximes encara a Tarragona, Marriera.
Els treballadors de Frappe Verde a Montblanc negociaran baixes incentivades i prejubilacions després d'apostar per la negociació. El comitè no descarta assumir, però, un ERO temporal. D'altra banda, els treballadors i l'empresa d'EP Compuding de Vilallonga del Camp al Tarragonès no han arribat a cap acord i la plantilla ja ha començat una protesta.
Girona, Clara Jordan.
Els Mossos d'Esquadra investiguen qui ha posat claus i filferros en camins rurals de l'Empordà entre Saus, Vilaí i Vilopriu per foragitar les motos i bicicletes que, segons una nota manuscrita deixada a la zona, molesten i destrossen el bosc. Els alcaldes afectats alerten els veïns del risc de lesions que pot suposar topar amb aquests paranys.
Barcelona, Mireia Salà.
Els comerciants del centre de Barcelona troben un despropòsit que l'Ajuntament vulgui il·luminar tota la setmana les façanes d'edificis històrics i els monuments, després d'haver impulsat una normativa molt dura amb l'enllumenat de la retolació exterior de les botigues.
Lleida, Roser Parera.
L'autòpsia que s'ha fet al cadàver trobat diumenge a prop de l'antic abocador d'Aitona, al Segrià, revela que el jove va morir de forma violenta. El cos presenta molts cops, tot i que fonts pròximes apunten que hi ha altres causes que li han provocat la mort. El jutge ha decretat el secret de sumari.
L'esport al punt, 5 minuts abans de 3:45, amb aquests arguments, Robert Prat.
L'Espanyol-Barça de demà serà el debut de Pochettino a la banqueta de l'Espanyol, després que s'ha fet oficial el relleu de Mané. Guardiola diu que el canvi el descol·loca, però que té clar que l'Espanyol no es dosificarà. Marc Coma afegeix que a la seva arribada, que aquest Dakar és més complicat que el de l'Àfrica i que amb la victòria s'ha refet del Dakar que va perdre fa 2 anys. Kaká anuncia que es queda al Milan i que no tota la vida són els diners. A l'Esport al Punt també coneixerem què pensen els esportistes nord-americans de l'elecció d'Obama com a president.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marta Romagosa.
Les 2:05. Avui és l'Inauguration Day, el dia que als Estats Units s'inaugura el mandat presidencial. El dia d'avui passarà la història per ser el primer en què un negre jura el càrrec. A les 6 de la tarda aproximadament, el demòcrata Barack Obama deixarà de ser electe per convertir-se en president a tots els efectes. El Capitoli, davant de centenars de milers de persones, agafarà el relleu de George Bush. La capital nord-americana, amb un desplegament de seguretat inèdit, està vivint amb efervescència els moments previs.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Tenim a aquesta hora dos punts de connexió amb Washington. A Quim Olivares. Quim, bona tarda.
Hola, bon dia, bona tarda.
I també a Washington, Xavier Vilà, bona tarda.
Què tal, Marta, com estàs?
Doncs primer ens traslladem a la zona on està Quim Olivares, el nostre company, en aquests moments al Mall, a Washington, que veu de prop aquest desplegament de seguretat inèdit i els moments d'efervescència que s'estan vivint hores abans de que Barack Obama sigui el nou president nord-americà. Explica'ns, Quim.
Doncs sí, us hem d'explicar d'entrada les dificultats per accedir aquí al centre de la ciutat. Tots els accessos per carretera estan tancats i només el metro ha sigut el mitjà de transport que la majoria de gent ha utilitzat per accedir aquí al centre. S'han format grans cues a les entrades de les línies de metro que condueixen aquí a la capital. Molta gent ha matinat per ser els primers a arribar davant del Capitoli. De moment, els serveis de seguretat han pogut controlar la immensa munió de gent que ha vingut fins a aquests enormes jardins. Sentim el que es vivia a l'entrada del metro aquí a Washington. És una agent de seguretat intentant fer moure la immensa munió de gent que ha aconseguit accedir aquí a les línies de metro, tot i el fred, i que queden més de 3 hores i mitja per al jurament. L'ambient aquí és festiu, molt cívic, la gent s'ha portat estores per poder estirar-se al terra, termos calents per intentar superar les temperatures, i la veritat és que l'ambient continua sent molt festiu, encara queda més de 3 hores i mitja. Aquí al The Mall, uns immensos jardins que hi ha entre el Capitoli i el monument de Washington, a hores d'ara encara hi ha alguna clariana, és a dir, que encara quedaria algun espai. És aproximadament uns 2 quilòmetres de llargada, per tant, molta gent encara no ha arribat aquí, però s'espera, òbviament, que en les properes hores tothom sigui aquí per intentar veure el jurament del president o del futur president encara, Barack Obama.
Gràcies, Quim. Abriga't sobretot i bona feina aquesta tarda. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
El moviment de canvi que va portar Obama a guanyar les eleccions el 4 de novembre ha generat moltes expectatives nacionals i internacionals. El 44è president nord-americà hereda un país colpejat per la pitjor crisi des del 1929, però recull una esperança que pot esdevenir el motor de la superació. Aquest és un, i serà, un dels eixos del seu primer discurs, com recull ara la crònica del nostre corresponsal a Washington, Xavier Vilà.
Estem a la recta final de 2 anys d'un viatge polític incert que va començar a Illinois i que Barack Obama acaba avui esdevenint el quart president més jove de la història d'aquest país amb 47 anys i el primer de raça negra. I aquesta és realment una fita inconmensurable per una democràcia que només 40 anys enrere encara obligava els afroamericans a seure en seients específics a l'autobús. La inauguració d'Obama centrarà en el tema de renovar la promesa d'Amèrica, una petició explícita a la ciutadania perquè recuperi la confiança per construir un futur millor. El portaveu d'Obama, Robert Gibbs, desgranava ara fa una estona part de les idees que l'encara president electe formularà a tocar de les 6 de la tarda hora catalana.
Per utilitzar una frase, demanarà a la gent que faci més del que fa ara. Els demanarà que facin un pas endavant i canviïn aquest país per anar millor. Crec que és un repte que milions de persones van acceptar durant la campanya.
El jutge en cap del Tribunal Suprem, John Roberts, prendrà jurament a Obama, que posarà la seva mà esquerra sobre una Bíblia avellotada de color grana i banyada en or, per repetir darrere del magistrat les 35 paraules màgiques que composen el discurs necessari per ser investit president. La Bíblia és la mateixa que va utilitzar Abraham Lincoln per jurar el seu càrrec l'any 1861 i la sostindrà Michelle Obama davant l'atenta mirada a l'estrada situada a l'oest del Capitoli del vicepresident Dick Cheney i ja a la distància d'aquests milions de persones que seguiran els esdeveniments des del Mall.
Gràcies, doncs, també, Xavier Vilà, bona feina per aquestes pròximes hores. Bona tarda.
Adéu-siau.
El relleu a la Casa Blanca, a Catalunya Informació. Aquesta tarda, a partir de 6:15, Catalunya Informació oferirà en directe des de Washington els actes de la presa de possessió de la presidència dels Estats Units de Barack Obama amb Xavier Vilà i Quim Olivares. Catalunya Informació, la ràdio de referència.
I a Catalunya Ràdio, en directe a partir de les 6, el jurament, el moment estricte del jurament del nou president nord-americà Barack Obama. Tots estem mirant a Washington, però hi ha altres aspectes de l'actualitat, altres punts del món que també són motiu d'interès a aquesta hora del matí. El tercer dia d'alto el foc a Gaza, Israel i Hamas s'acusen mútuament de violar la treva, si bé continua el replegament militar a breu. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha entrat ja aquest migdia a la franja per avaluar les destrosses d'aquests 22 dies d'ofensiva. Anem fins a Jerusalem, enviada especial Eva Blanc.
El dia que les tropes israelianes havien de completar la retirada de Gaza, Hamas i Israel s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto el foc. Els islamistes asseguren que l'exèrcit hebreu ha mort un palestí a trets prop de la localitat de Jabalia. Israel denuncia que un grup de milicians ha disparat contra un dels seus tancs prop de la frontera. Avui, el govern d'Israel ha deixat entrar a Gaza el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, el primer líder internacional que hi va per avaluar les conseqüències de 3 setmanes de guerra. La tragèdia dels palestins de Gaza no ha aconseguit unir els països àrabs que estan reunits a la cimera econòmica de Kuwait. Han estat incapaços de firmar una declaració política conjunta i tampoc han arribat a crear un fons comú d'ajuda econòmica per la reconstrucció de la franja.
Gràcies, Eva Blanc. El govern israelià assegura que José Montilla es pren seriosament la defensa de la comunitat jueva a Catalunya. D'aquesta manera, l'ambaixador hebreu a Espanya ha suavitzat les crítiques a l'actitud de la Generalitat, unes queixes que hi va posar per escrit en una carta enviada al president Madrid, Joan Rossinyol.
L'ambaixador israelià Rafael Schutz reitera que alguns fets, com els atacs a la sinagoga de Barcelona, són inacceptables. Després de parlar amb Montilla, creu que el president té la voluntat d'aturar aquests fets abans que vagin a més.
Jo no quisiera en ningún modo entrar en el contexto tenido de la conversación, que ha sido una conversación entre dos personas, pero sí quedé con la impresión de que el presidente entiende nuestras preocupaciones y que lo toma en serio.
L'ambaixador ha evitat referir-se directament a la presència del conseller d'Interior, Joan Saura, a la manifestació a Barcelona en contra de l'ofensiva a Gaza. Ara bé, ha assegurat avui que aquest tipus de marxes tenen, diu, un clar rerefons més polític que no pas humanitari.
Per cert, gràcies que aquest conflicte continua rebent una important oposició des de diversos sectors a Catalunya. Aquest matí, més de 300 professors investigadors de totes les universitats catalanes han presentat un manifest al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, dirigit per Josep Huguet, on es demana que no fomenti les relacions amb Israel fins que aquest país no respecti els drets humans i les resolucions de les Nacions Unides. I ens demanen ara pas des del Palau de la Generalitat perquè el govern català acaba de dir que creu que la carta enviada per l'ambaixador d'Israel al president de la Generalitat, abans en referíem, conté alguns elements inexactes. El conseller Joaquim Nadal, avui en funcions de portaveu de l'executiu, diu que el govern està al costat dels que defensen la pau. Connexió, per tant, amb el Palau de la Generalitat, Joan Trias.
El conseller Joaquim Nadal parla de diplomàcia delicada per referir-se al conflicte entre l'ambaixada israeliana i el govern català. Tot s'espera resoldre en la trobada que el president José Montilla mantindrà amb l'ambaixador d'aquí uns dies, tot i que també se li vol fer constar que hi ha inexactituds en la seva carta d'ahir, com la denúncia de comportaments antisemites a Catalunya de manera generalitzada. El conseller Nadal també confia que es pugui resoldre la protesta que fan les comunitats jueves de no assistir la setmana que ve a un acte de denúncia de l'Holocaust.
Els actes es faran, és voluntat del govern que s'hi vagi, i el que queda clar és que el president de la Generalitat sí que li ha dit a l'ambaixador, i li tornarà a dir quan es vegin, que tots els ciutadans de Catalunya són objecte de preocupació preferent per part del president de la Generalitat.
Sobre aquesta qüestió, el conseller Nadal ha dit que en tot moment el govern català, sobretot el seu president, ha tractat les relacions amb l'ambaixador amb prudència exquisida i un llenguatge prudent.
Gràcies, Joan. Ja ho avançàvem també a la portada. Els 6 pakistanesos detinguts a Barcelona i Rodalia, el jutge Baltasar Garzón, el jutge de l'Audiència Nacional, els acusa de frau fiscal amb finalitats terroristes. Malgrat tot, el ministre de l'Interior subratlla que el delicte econòmic és l'única imputació de moment en ferm contra ells. Explica'ns, Madrid, Albert Calatrava.
Sí, ha estat una operació coordinada pel jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, que l'autorització que ha firmat de la Guàrdia Civil s'assegura textualment que els 6 detinguts haurien comès delictes de finançament de frau amb finalitats terroristes. En canvi, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha rebaixat l'importància de l'operació. De moment, la vincula només amb delictes econòmics.
El origen de la detención es por fraude fiscal. Eso significa que están a disposición judicial porque han cometido un fraude fiscal y que lógicamente se están desarrollando los correspondientes registros en su casa sin que en este momento podamos descartar del todo que haya algo más.
Les detencions i registres s'han fet a Barcelona Ciutat, al barri del Raval, Badalona, Espluga, Santa Coloma i l'Hospitalet, tot i que, segons fonts jurídiques, també s'han fet registres al País Valencià, Canàries i Madrid. I és que, segons aquestes fonts, alguns dels detinguts d'origen pakistanès s'haurien desplaçat fins a Barcelona des d'altres punts de l'Estat per preparar una reunió a la capital catalana.
A l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, hem arribat en punt a 2:45 de la tarda. Parlem d'economia. Avui també hi ha molta informació. El ministre Pedro Solbes no descarta mesures per injectar diners a la banca destinats a crèdits per als particulars i les empreses. Ho ha dit a Brussel·les, on avui s'ha reunit el Consell de Ministres d'Economia de la Unió Europea. Explica'ns, Brussel·les, Oriol Serra.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Endavant. Explica'ns què deia el ministre.
Dèiem que Pedro Solbes afirma que el sector bancari espanyol pateix les conseqüències de la recapitalització financera que han aplicat d'altres estats membres de la Unió Europea, com és el cas del Regne Unit o els Països Baixos, però no considera que es pugui parlar de competència deslleial. Solbes, que no descarta imitar aquests països, reconeix la incomoditat que pateix el bancari espanyol.
La banca espanyola no ha tenido ninguna recapitalización, cumple sus obligaciones, digamos, en términos de solvencia perfectamente, con su ratio de capital correspondiente, pero estaba muy confortablemente posicionada frente a otros que no se encontraban en esas circunstancias.
Solbes ha explicat que els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han assumit que cal compensar les mesures d'estímul fiscal i la inversió pública amb l'increment del dèficit públic arreu de la UE per aconseguir recuperar l'estabilitat pressupostària. En aquest sentit, ha demanat flexibilitat a l'executiu europeu amb estats membres com l'espanyol, que superaran el límit del 3% del PIB de dèficit per un període superior a un any.
Precisament el conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, no descarta un pla del govern central per recapitalitzar la banca, tot i que vaticina que la concessió de crèdits creixerà poc i a més creu que té un ritme adequat a la situació.
Yo creo que hoy no hay en España ninguna familia, ninguna empresa que si tiene unas buenas condiciones para repagar los créditos no obtenga créditos, ¿eh? Y lo digo con toda sinceridad. Evidentemente puede haber casos de alguien que vaya a pedir un crédito y no se lo concedan, pero probablemente no se lo conceden porque sus posibilidades de pago son pequeñas, ¿no?
El govern central diu que respondrà amb fets als pals que han representat per Espanya les pessimistes previsions econòmiques de la Comissió Europea, i en parlàvem, i la rebaixa del grau de solvència. En aquest context, el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, ha anunciat un nou pla de mesures, aquestes per afavorir fer més internacionals les empreses. Madrid, Txell Feixas.
Avui és un dia difícil per tots. Encetava el discurs Miguel Sebastián davant la plana major de la patronal COE.
S'han dado dos palos desde el exterior. Yo creo que tenemos que reaccionar. Tenemos que trabajar desde ya, primero para demostrar que esas previsiones no se van a cumplir y segundo para demostrar que el Reino de España es triple A, lo ha sido y lo va a seguir siendo.
I en el marc d'una jornada sobre projecció internacional, el ministre d'Indústria ha anunciat un pla per fer del sector exterior la punta de llança, ha dit, davant la crisi, entre les mesures, facilitats de crèdit i informació per a aquelles empreses que hi apostin, iniciativa que el president de la COE ha acollit amb satisfacció. Gerardo Díaz-Ferran, però, ha reiterat la necessitat de crèdit per les empreses i ha reclamat altre cop que tothom es tiri del carro perquè a finals d'any puguem començar a sortir de la crisi.
I avui també ens arriben més notícies negatives sobre expedients de regulació per fer front a la baixada de les vendes. Ara el repassem amb Sílvia Mateu i Agustí Mas. Comencem amb SEAT.
El Departament de Treball ha autoritzat la suspensió temporal de 5.300 llocs de treball a la fàbrica de Martorell. La línia que fabrica l'Ibiza és la que pararà més dies, 29. La resta d'expedients seran de 23 i 7 dies. Es començaran a aplicar el dia 2 del mes que ve fins al 30 de juny. Els treballadors cobraran fins al 80% del sou perquè l'empresa complementarà la prestació d'atur.
La britànica Burberry acomiadarà 250 treballadors a Barcelona i deixarà de fabricar-hi la línia de roba jove Thomas Burberry. L'empresa mantindrà la línia més clàssica del negoci amb 900 treballadors. Burberry també tancarà una de les dues fàbriques que té al Regne Unit.
A l'empresa Frappe de Montblanc, a la Conca de Barberà, la plantilla d'un miler de treballadors negociarà amb la direcció jubilacions anticipades i, si cal, un expedient de regulació temporal. Volen evitar que s'acomiadin 140 persones d'aquesta empresa del sector de l'automoció.
I, per últim, els alcaldes de Gavà i Viladecans es reuniran demà amb la direcció de Roca i la consellera de Treball, Marc Serna, per tractar de l'expedient que afecta més de 1.000 treballadors de la factoria que està entre aquests dos municipis del Baix Llobregat.
En
Encara afegirem que el nombre d'aturats a Espanya arribarà a 4 milions el 2010 i els joves que han comprat un pis durant el boom immobiliari són els que més patiran aquesta crisi. Són algunes de les conclusions, si més no, de l'últim informe econòmic de SADE, Clara Virgili.
L'Escola de Negocis també creu que el dèficit públic superarà les previsions del 5,8% del govern central i arribarà al 7% aquest any. Ho ha explicat el catedràtic d'Economia Francesc Xavier Mena en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Com que el que es tracta no és només d'un ajustament del cicle econòmic, sinó que és una fallida del model de creixement econòmic, difícilment es recuperarà en els propers anys. L'aixeta del crèdit no es tornarà a obrir i la construcció, almenys durant 3-4 anys, difícilment hi haurà visats per sobre o que s'acostin als 200.000 habitatges l'any.
Segons Mena, les parelles joves són les que es ressentiran més d'aquesta crisi i molt probablement necessitaran l'ajuda de les famílies per superar-la.
Un segment molt afectat seran els joves, joves que havien començat a treballar, s'havien independentitzat, havien format una família, havien demanat una hipoteca, i ara resulta que si es queden a atur els embargaran, i si no, estaran pagant un habitatge que no ho valdrà, perquè els preus dels habitatges a poc al llarg dels propers 2 anys anirà baixant, i per tant tindran una sensació de que o els hi ha d'ajudar la família, o estan pagant una cosa que no ho val.
L'informe de SADE també preveu que l'índex de morositat passarà del 3% actual al 9%.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets de fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortir, va comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
És un quart i mig de tres. La Direcció General de Trànsit es planteja implantar la velocitat variable en un dels accessos a Madrid aquesta primavera, segons ha sabut Catalunya Ràdio. El límit màxim de velocitat serà de 80 km per hora, però de nit es podrà circular més de pressa, Jordi Corbalan.
Els plans d'estalvi energètic del govern central ja preveien aquesta mesura i ara s'ha decidit portar-la a la pràctica amb una prova pilot temporal. Es farà amb tota probabilitat, com dèiem, en un dels accessos a Madrid i en els d'una altra gran ciutat espanyola, que s'ha d'acabar de decidir. El subdirector general de Formació per la Seguretat Viària, Antoni Riu, ha explicat a Catalunya Ràdio que el model que volen implantar és diferent del de Barcelona. De nit es podrà córrer més.
Es podria començar, com es va començar a Barcelona, fixant velocitats de l'entorn de 80 km per hora, almenys en horari diurn, i considerar també si hi ha possibilitat que hi hagi altres limitacions de velocitat amb horaris de molt baixa intensitat de circulació.
La DGT acabarà d'enllestir el projecte aquest mateix trimestre per començar-lo a implantar immediatament. Si la prova pilot funciona, la velocitat variable s'estendrà als accessos d'altres grans capitals espanyoles.
Rigalauto 902 30 30 76. La millor assegurança pel teu cotxe t'ofereix aquest espai.
Doncs en aquest punt ens interessem per la situació a la xarxa viària. Celia Quintana, equip viari, bon dia.
Bon dia. Bé, Marta, doncs a aquesta hora es manté la circulació força fluida pel que veiem a la zona on hi ha càmeres i només hem de destacar retencions puntuals a l'autopista del Garraf a Viladecans, sentit cap a Barcelona. Hi ha un carrer tallat per manteniment. També retencions a la ronda litoral de Can Tunis al Morrot, sentit cap a la Trinitat. I a la resta de la xarxa viària tampoc hi ha incidències destacables, a excepció de les obres que puguin dificultar la circulació d'alguna manera.
Digue'm que ets de Rigel i tindràs un servei d'assistència que et canvia la roda. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76 o entra a rigel.es.
Setmana de les revistes en català. Avui dimarts a les 7 de la tarda a la FNAC Lilla, presentació de la revista Copatges, que us convida a degustar el Cava Verdier.
I a les 8, presentació de la revista Dear Emotions, la nova publicació dels clubs de fitness Dear. Nutrició saludable, exercici i control de l'estrès són els pilars fonamentals de la revista. Avui, a la FNAC Lilla.
A Hipercor volem que siguis una mica més feliç cada dia.
I la teva butxaca també? Per això hem preparat aquesta autèntica ofertassa.
Caixa de 24 llaunes de cervesa especial Sant Miquel a només 11,27 euros o de Sant Miquel 00 a 11,76 euros.
I t'emportes de regal 2 sobres de pernil ibèric.
El teu hipermercat et fa feliç? Hipercor, i per millor.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Més coses. La Generalitat ha aprovat el Pla d'Aeroports de Catalunya, que en 6 anys preveu la construcció d'11 instal·lacions repartides pel país. També es preveu la creació d'un gestor d'aeroports propi, com una eina catalana, que a la llarga també ha de servir per als aeroports de Girona, Reus i Barcelona. Tornem al Palau de la Generalitat, ara la crònica de Gerard López.
El pla dibuixa sobre el mapa aeroports com el de Lleida, el que està més acabat, la Seu d'Urgell, el de l'Ebre i també d'altres sense un indret definit com són l'aeroport corporatiu previst prop de Barcelona i també un nou concepte, un altiport, que és un aeroport d'alta muntanya per construir els Pirineus. Tot plegat una inversió d'uns 1.500 milions d'euros per fer aeròdroms també més petits, a punts com Cervera, Tremp, Arnes o Prat de Mollà. El conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, també ha explicat quin paper tindrà el govern en els 4 aeroports que ara mateix depenen del govern espanyol.
Les competències dels aeroports avui catalogats d'interès general, Reus, Girona i Sabadell, un cop desclassificats i activat algun dels mecanismes que preveu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Donar suport a la consolidació de les infraestructures de l'aeroport de Barcelona i de tot el que representa el seu sistema de gestió amb una participació decisiva del govern de la Generalitat.
I pel que fa a la llei que ha de regir la gestió del conjunt dels aeroports, aquesta espècie d'eina catalana, doncs bé, hi haurà una societat pública matriu que decidirà un model més o menys privat de gestió segons cada aeroport, amb participació, en tot cas, sempre que s'escaigui, del sector privat i també del món local.
Les denúncies contra vehicles de transport escolar es van reduir un 20% els últims 3 mesos del 2008 respecte al mateix període de l'any passat. Els Mossos controlen un 40% més d'autocars que fa un any i la infracció més habitual continua sent circular sense permís específic per al transport de menors. Carlos Baraybar.
Els Mossos tenen l'objectiu de revisar tots els vehicles 3 vegades l'any en campanyes periòdiques cada 3 mesos. Segons el sergent Josep Brugués, s'ha passat de controlar 350 vehicles a controlar-ne 580 i la pressió és eficaç.
Això s'ha notat, les empreses de transport i els conductors d'aquest tipus de vehicles saben que seran inspeccionats de manera reiterada al llarg del curs i aleshores cada vegada observem un compliment més correcte de tota la normativa que en el cas del transport escolar és més restrictiva per dotar-los de la major seguretat, no?
Altres infraccions registrades de les més habituals són la manca d'assegurances o la mala col·locació dels rètols de transport escolar. L'alcoholèmia no és una infracció habitual i, de fet, en els últims 3 mesos no se'n va registrar cap cas.
La meitat de les noves infeccions pel virus de la sida que hi ha a Espanya les provoquen portadors del VIH que, tot i ser conscients del risc, no alerten les persones amb qui mantenen relacions sexuals. Són dades que s'han fet públiques durant la conferència que reuneix a Madrid les màximes autoritats de l'Estat sobre aquest tema, a les quals hi ha anat Montse Sánchez.
Un de cada 3 infectats pel VIH a la l'Estat no sap que té la malaltia i amb les seves pràctiques de risc provoca la meitat de les noves infeccions. L'altra cara de la moneda és que el 50% dels nous infectats han estat contagiats per persones que sí saben que són seropositives i el doctor Josep Maria Catell parla de banalització del risc.
Hi ha un relaxament i això explica que en determinats col·lectius el nombre de noves infeccions estigui pujant, no? I jo crec que és important donar el missatge que inclús a l'any 2008, quan els tractaments són còmodes, són molt ben tolerats, són molt poques pastilles, infectats pel virus del SIDA no és una banalitat.
A partir del mes que ve, 20 farmàcies de Catalunya faran gratuïtament el test de la SIDA.
I una qüestió més abans de la cultura. Han mort 3 pilots de l'exèrcit de l'aire Albacete en un accident entre 2 avions militars F-1 que feien un entrenament rutinari. Els 2 aparells s'han estavellat per causes que no se saben. 2 de les víctimes pilotaven un dels aparells, que és biplaça, i el tercer militar mort anava sol en l'altre F-1. La temporada 2009-2010 del Gran Teatre del Liceu s'obrirà recuperant l'obra L'Arbore de Diana del compositor valencià Vicent Martín. Entre les 12 òperes programades, 4 són estrena absoluta al Teatre barceloní. No hi faltaran alguns títols clàssics com Tristany i Isolda de Wagner o Il Trovatori de Verdi, que amb 19 funcions tornarà al Teatre Líric barceloní després de 16 anys d'absència. Unitat mòbil al Teatre, al Gran Teatre del Liceu, Xavier Montagut.
De les 12 òperes que es representaran la temporada que ve al Liceu, 6 seran noves coproduccions i una d'aquestes serà la que inaugurarà la nova temporada. Es tracta de l'òpera bufa L'Arbore de Diana, del compositor valencià Vicent Martí, contemporani de Mozart. Això serà a l'octubre i serà una estrena al Liceu. Després en vindran 2 més, El rei Roger, del polonès Zivanovski, i Per Music Prologue, del jove compositor Héctor Parra. Hi haurà títols també pel gran públic. Després de 16 anys es recuperarà l'òpera Il Trovatore de Verdi. Amb 19 funcions també es representarà Tristan i Isolda de Wagner i la filla del regiment de Donizetti amb el tenor Juan Diego Flores i la sarsuela Doña Francisquita. Pel director general del Liceu, Joan Francesc Marco, es manté la política de programació dels últims anys.
És una temporada, ja ho veureu, amb la línia de les temporades que s'han fet, que vol combinar tradició i innovació, que vol combinar patrimoni i contemporaneïtat, nova creació.
Es posaran a la venda 500.000 d'entrades, una tercera part de les quals a les guixetes.
Són 2:45. Un minut per explicar-vos el que és notícia.
Comença el compte enrere perquè Barack Obama sigui investit nou president dels Estats Units. Obama jurarà el càrrec poc abans de les 6, hora d'aquí, en una cerimònia transmesa en directe per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. 2 milions de persones s'han desplaçat a Washington per assistir a l'acte i les mesures de seguretat són extremes.
Detinguts a Barcelona i la rodalia 6 pakistanesos acusats pel jutge Garzón de frau fiscal amb finalitats terroristes. El ministre de l'Interior subratllarà que l'únic delicte en ferm que els imputen és l'econòmic.
La Direcció General de Trànsit agafarà el model de Barcelona i farà una prova pilot de velocitat variable en un dels accessos a Madrid aquesta primavera. Segons ha sabut aquesta emissora, en el cas de Madrid, a la nit sí que es permetrà circular a més de 80 km hora.
I novetat, el conseller Josep Poquet s'acaba de referir a la possibilitat que la fira de moda urbana Bretton Butter deixi Barcelona per marxar a Berlín. Queta Carmany?
Un que t'ho dona per set, preguntat sobre el futur del Bretton Butter a Barcelona, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa responia així.
El futur del Bretton Butter és un tema particular. Aquest senyor va venir aquí sense cobrar ni un duro i marxarà sense cobrar ni un duro. És un tema d'una fira que ha decidit venir a Berlín i se'n va. Jo ho lamento molt, però aquestes coses no tenen res a veure amb subvenció pública.
Huguet diu que la Generalitat no ha finançat mai cap fira i que aquesta no serà la primera.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Notícies pròximes ara de la demarcació de Barcelona, de les comarques de Barcelona. Veïns i comerciants de Barcelona insisteixen que la ciutat està massa fosca de nit. Els comerciants del centre troben un despropòsit que l'Ajuntament vulgui il·luminar més façanes d'edificis històrics després d'haver impulsat una normativa molt dura amb l'enllumenat de la retolació exterior de les botigues.
Els comerciants de Barna Centre denuncien que els últims mesos s'han multiplicat les sancions per fer-los treure els focus dels rètols exteriors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de Barna Centre, Santiago Martín, ha qualificat de contradictòria la política municipal.
En un moment també en què els llums de Nadal ens obliguen a posar els LED, que són de baix consum, i que apenes il·luminen els carrers, i de cop i volta surten les autoritats dient que el que s'ha de fer és il·luminar els edificis durant la setmana, quan els carrers fa molt temps que estan així, i gràcies precisament als focus aquests de les botigues, els carrers puguin estar una mica il·luminats.
Els veïns insisteixen que Barcelona està massa fosca, encara que l'Ajuntament no ho vulgui admetre. Jordi Giró és vicepresident de la FAP.
No es vol acceptar de que no està ben il·luminada, però està bé, és evident que la sensació que tenen els barcelonins i barcelonines és de que no està ben il·luminada. Corregir aquest dèficit no vol dir posar més llum, sinó que il·luminin els que hi ha millor i d'una manera més eficient, energèticament parlant.
La FAP està d'acord que hi pugui haver més enllumenat ornamental sempre que es corregeixin les deficiències a la via pública.
Ens interessem a aquesta hora per la situació a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Des de Transmet, Marta Franco.
Hola, bona tarda. Doncs hem d'advertir als usuaris de Renfe Rodalies que en aquests moments a la línia C1 no hi ha circulació de trens entre les estacions de Blanes i de Massanet per causes alienes a l'empresa. Renfe ha establert, però, un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tram afectat. Pel que fa a la resta de línies de Rodalies, hi ha normalitat, així com també a metro, autobusos, tramvia i els ferrocarrils. De moment, res més a afegir des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies. Una dona ha quedat ferida de gravetat pel seu excompany sentimental que l'ha apunyalat aquest matí al mig del carrer a Barcelona. La víctima està ingressada a l'Hospital de Sant Pau i, malgrat les ferides, no es tem per la seva vida.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home d'uns 35 anys i de nacionalitat espanyola, i li han confiscat l'arma. Segons els testimonis, el detingut s'ha encarat amb la gent que ha intentat evitar que s'acarnissés amb la víctima. El Jesús regenta un bar prop d'on ha passat tot.
Sí, bueno, he vist un individu que estava agredint a una dona i he sortit i l'estava apunyalant. I un altre senyor que passava, un noi jove, amb un cartó, un tubo de cartó, a anar a defensar-la. I volia agredir-li també al noi perquè s'ha aixecat i anava darrere d'ell amb el punyal aquest.
La víctima està ingressada a l'hospital amb pronòstic estable dins la gravetat. D'altra banda, la dona acusada d'atropellar el seu excompany sentimental diumenge a Canyelles, al Garraf, finalment passarà a disposició judicial demà.
Un grup d'estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya ha dissenyat un dispositiu per evitar la mort sobtada en els nadons. Es tracta d'un sistema que detecta la respiració i que alerta els pares en cas d'insuficiència. Terrassa, Albert Segura.
Es tracta d'un sistema de micròfons que s'instal·len al bressol del nadó per detectar qualsevol anomalia en la respiració, situació davant la qual avisaria els pares de manera immediata a través d'un intercomunicador. Un dels estudiants d'Enginyeria Tècnica Industrial que ho ha desenvolupat, Sergio Villaplana, ho explica.
Lo que hacemos es sensar la respiración del bebé mediante un sistema electrónico que hemos implementado, y entonces si hubiese cualquier anomalía dentro de unos parámetros estándares clínicos que hay, pues avisaría de esta manera tanto a los padres como dentro del propio módulo emisor que está en la cuna también hay un zumbador para poder despertar el bebé a tiempo y evitarle de esta manera la muerte.
El sistema, que ja existeix en altres variants a països com Xile o Israel, permetria reduir el nombre de morts sobtades, que a tot l'estat són d'unes 100. Si s'arribés a comercialitzar, el seu preu de mercat seria d'uns 75 euros.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 5 anys de presó un veí de Malgrat de Mar, al Maresme, acusat de difondre pornografia infantil. La policia va trobar a casa seva més de 170.000 arxius informàtics on hi havia imatges amb menors de 13 anys en actituds obscenes. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Si bé en un principi la fiscalia li demanava una pena de 8 anys de presó, ha admès que l'home té les seves facultats lleument afectades i li rebaixa a 5 el seu internament en un mòdul psiquiàtric penitenciari. Així ho ha explicat a Eduard Ràfales, advocat de l'acusat.
En aquest cas s'ha portat un informe psiquiàtric on realment s'acredita que té un trastorn molt important de la personalitat. Des de petit, ja que no hi estava molt malament, va començar a introduir-se en aquest món i bueno, ha desembocat en aquest judici. Val? I realment la fiscal ha apreciat aquest atenuant i hem pogut aconseguir aquesta rebaixa de pena.
La policia, en l'escorcoll fet a casa seva el desembre del 2005, va comissar més de 170.000 arxius informàtics on hi havia imatges de menors de 13 anys despullats i amb objectes introduïts a la vagina. També eren els menors gravats practicant fel·lacions a adults.
L'organització ecologista d'Epana proposa ampliar el parc de Collserola amb 1.270 hectàrees. Proposa declarar 26 punts d'interès natural que inclouen àrees boscoses i d'altres que són de cultius, prats i zones humides, on té comptabilitzades 130 espècies d'ocells i d'invertebrats de gran valor, Cesc Armengol.
Amb aquesta proposta d'Epana demana a la Generalitat que agiliti la declaració del parc que ara fa un any va concretar amb els municipis afectats. L'organització ecologista reclama a més que requalifiquin com a parc forestal 69 hectàrees urbanitzables de l'interior del parc i rebutja els projectes pendents, com ara la construcció dels túnels d'Horta i el Central. El director de Depana, Manel Conill, també mostra la seva oposició a les franges que la Generalitat anomena de transició, perquè té por que s'acabin convertint en zones més urbanes que no pas naturals. Conill afegeix que s'ha de posar límit a la ciutat i no pas al parc.
Ha arribat ja el moment també de que hem de posar certs límits al creixement de la ciutat i en aquest sentit doncs, és molt important doncs, vigilar amb els usos. En aquest cas ja parlem de caràcter urbanístic, que se li vulguin donar en aquests espais més de transició entre la ciutat i l'espai no urbanitzat.
La Conselleria de Medi Ambient va proposar el 2007 la creació del parc després d'un any de negociacions amb els nou ajuntaments afectats, sobretot amb el de Barcelona. La Generalitat encara no ha tramitat la seva aprovació.
Acabarem dient que la companyia de Goll de Gom comença la gira per tot Catalunya de l'espectacle a l'Oma aquest cap de setmana al Teatre Auditori de Granollers. L'obra està basada en una de les novel·les capdals de Mercè Rodoreda i després d'estrenar-se al Teatre Nacional de Catalunya, ara comença la gira que la portarà per 17 ciutats catalanes. Dos quarts i mig de tres, els últims dos minuts. Primer per les borses, volatilitat als parquets europeus, mentre esperen l'obertura de Wall Street en el dia que Barack Obama assumeix oficialment la presidència dels Estats Units, Sílvia Mateu.
L'indicador més important de la borsa espanyola, l'IBEX 35, baixarà un 0,5% i torna a perdre els 8.500 punts després d'una obertura a l'alça. De tots els valors del selectiu, els que més baixen són Telecinco, Iberia i les constructores Ferrovial i Fomento de Construcciones y Contratas. Els que estan en verd són pocs i destaquen Iberdrola i Telefònica. La resta d'Europa hi ha de tot. París perd un 0,2% i Londres guanya un 0,3%, malgrat les pèrdues del Lloyds i el Barclays. Acabem amb el petroli i l'euro, el barril Brent a 44 dòlars i l'euro a 1 dòlar amb gairebé 30 centaus.
I l'últim minut pel temps per la previsió d'aquests canvis que ens ha de portar aquestes pròximes hores. Jofre Genuer?
Bona tarda, Marta. Doncs canvi sobretot amb què fa. Les temperatures ja han baixat al llarg d'aquest matí, però el descens més acusat l'esperem sobretot al llarg de la tarda i de cara a aquest vespre a nit. Els valors que tenim en aquests moments res a veure amb els d'ahir, a aquesta hora, que les comarques gironines s'acostaven fins i tot als 20 graus. Ara tenim valors com a molt lleugerament per sobre dels 10 graus, en alguns punts 15 graus, allà on han pujat més els termòmetres. Una tarda dominada en conjunt per l'estabilitat, sobretot cap a Ponent, cap a les comarques tarragonines, on dominarà també el vent, que incrementarà aquesta sensació de fred, i cap a l'extrem nord, comarques de Barcelona, Girona, risc d'algunes nuvolades que localment puguin donar alguna tempesta acompanyada de calamarsa o fins i tot de nevades per sobre dels 400 o 500 metres. Serien fenòmens esporàdics amb distribució molt irregular i, per tant, en conjunt coses molt localitzades. Demà, bàsicament, sol, ambient fred i vent, i a partir de dijous, temperatures clarament cap amunt amb l'arribada d'un front càlid i algunes pluges.
Doncs gràcies, així acabem l'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio i Catalunya Informació ha fet possible Dani Batxiller, Ricard Xifreu, Anna Escura, David Àngela, Jofre Llombart i qui us ha parlat en nom de tots plegats, Marta Romagosa. Gràcies per la vostra atenció. Ara els esports. Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.